COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en COPE a Lleida, puntuals, com sempre, 12 i 20 fins a les 2. T'acompanyarem amb informació de casa nostra, feta per gent de casa. El que farem primer és buscar la previsió meteorològica. Hores d'ara estem a 23 graus. En aquest dimecres, meitat de la setmana, 25 d'abril del 2018, 23 graus hores d'ara, buscarem la previsió meteorològica. També farem un repàs ràpid a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui ens visita la Joana Ortega. Amb ella parlarem doncs, del seu procés i també de l'actualitat política. L'entrevista a Cosme Polita amb el Cosme Garcia i encara ens quedarà temps perquè el Joan Bellmunt ens dugui directes cap a la una amb una nova proposta dels nostres pobles. A partir de la una arriba el Joan Ramon González amb els bocins d'història i amb els nostres carrers i a dos quarts de dues les noves tecnologies amb el Jaume Sitjà i el David Casero. Des de l'Agència Estatal de Meteorologia, Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Continuarà el temps molt estable a les comarques de Lleida. Cel clar, poc ennuvolat avui. Continuarà lluint el sol aquesta tarda amb alguns núvols alts. I això sí, al Pirineu, amb núvols d'evolució, avui també amb probabilitat de ruixats i tempestes dispersos. Les temperatures no varien gaire. La màxima tornarà a marcar 28 graus a Lleida, a Balaguer. A Tàrrega en tindrem 26, així com a la Seu d'Urgell. A Viella arribarem als 22 i el vent es mantindrà suau, variable, amb tendència a bufar de l'est i sud-est. Demà esperem un temps similar, poca nuvolositat en conjunt, però al Pirineu núvols d'evolució i amb alguns ruixats també febles i aïllats a la tarda. Les temperatures màximes baixaran 1 o 2 graus, les mínimes no, es mantindran, arribarem als 12 graus a Lleida, 11 a Balaguer, 10 graus a Tàrrega i els 6 a la Seu a Viella. El vent es mantindrà fluix i variable.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Estàs informat.
Doncs comencem parlant de successos i, curiosament, aquest, un que no va ser. Afortunadament, tot i que la broma li pot sortir cara. Tres dotacions i un helicòpter dels bombers de la Generalitat es van desplaçar ahir a la tarda fins a Torres de Segre quan un home va trucar al telèfon d'emergència 112 per alertar que la seva dona s'estava ofegant a l'haver caigut al riu amb dues persones més que s'hi havien tirat per rescatar-la. Era un avís fals, perquè els Mossos d'Esquadra van localitzar la dona al cap d'una hora al seu lloc de treball. La falsa trucada d'emergència pot acabar en una sanció econòmica per l'autor. El que sí que no va ser una broma és l'accident que ahir va tenir un veí de la Curullada de 83 anys i que va morir al volcà el tractor que conduïa i quedar-se atrapat en un camí entre aquest poble i Tordera, tots dos nuclis de la Granyanella a la Segarra. Les comarques de Lleida van comptabilitzar 12 accidents laborals mortals el 2017, els mateixos que l'any anterior. I Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya elimina un pas a nivell de la línia Lleida-La Pobla a Vilanova de la Barca. Actualment n'hi ha 21 en servei i 7 en projecte de redacció per a ser eliminats. I abans de parlar d'esports, encara direm que el Parc Natural de l'Alt Pirineu adapta un itinerari de 10 quilòmetres accessible per les cadires de rodes. Amb Hyundai i amb Control Motor parlem d'esports.
Control Motor amb els esports.
Que què em mou a la vida? Em mou ser jo mateix, ser autèntic. Em mou el disseny, la senzillesa, l'estil. Em mou el que em mou. Nou Hyundai i30 Fastback per 16.315 euros. Mou-te. Finançat amb Banco CTLM S.A.U. fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs parlem d'esports i inevitablement el que hem de fer és parlar de la final de la Copa CERS que tindrà lloc aquest cap de setmana al pavelló 11 de setembre i és que Lleida Llista pretén convertir aquesta Final Four de la Copa CERS que es disputarà, com dèiem, aquest cap de setmana en una gran festa de l'hoquei i per això ha organitzat diferents activitats gastronòmiques i infantils que tindran lloc a la pista annexa de l'11 de setembre. La part culinària, per cert, estarà composta per dos food trucks i un espai de venda de caragols a càrrec de la FECOLL que cuinarà in situ com un avançament de l'aplec del caragol.
Herrera en COPE.
COPE Lleida. Estàs informat.
Doncs sap que ja està amb nosaltres la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
I amb la Mari Carmen recordem el que passava fa 25 anys, tal dia com avui, un 25 d'abril de l'any 1993.
La reserva de caça de Beaumort, aquí al Pallars Jussà, es volia ampliar en 4.700 hectàrees. Creixeria cap a l'Alt Urgell, Pallars Jussà i Baix Pallars. Ja estava constituïda la Junta Consultiva per la gestió de la reserva. També la Diputació General d'Aragó pagaria cursos de català als immigrants afincats al Baix Cinca. Va oferir tendes equipades per allotjar els temporers. El govern d'Aragó continuava subvencionant medicaments i aliments. Es van posar a debat les directrius del Pla Especial de la Seu Vella entre els experts. L'Ajuntament considerava que l'estudi estaria acabat a la tardor del 93. Especialistes nacionals i estrangers es van desplaçar a Lleida per visitar el turó. El director d'Urbanisme els va explicar les bases d'aquest projecte. En aquells moments també es va analitzar el paper de Lleida a l'eix nord-sud d'Europa. L'Institut d'Estudis Mediterranis va presentar a Catalunya a l'horitzó 2010. Catalunya a l'horitzó 2010. Lleida acolliria un debat al casino principal el dia 27 d'abril. Recursos, mà d'obra i comunicacions eren els reptes per arribar al segle XXI. En aquest debat hi van participar Jaume Cardona, que era el president del Consell Comarcal de la Noguera en aquests moments, Joan Simó, president de la Cambra de Comerç, i Ramon Morell, professor de Geografia i Econòmiques de la Universitat de Lleida, entre d'altres. Acabem avui parlant dels bancs europeus. Van frenar la devaluació de la pesseta. El Banc d'Espanya va lluitar contra la despreciació enfront al marc alemany. La moneda va patir molts atacs especulatius, estava molt depreciada. El Banc d'Espanya no va previndre una pressió devaluadora. La intervenció bancària buscava la fortalesa del mecanisme de canvis.
Molt bé, Mari Carmen. Apa, ens escoltem demà.
Fins demà.
¿Qué? ¿Buscando en tu ordenador seguros de coche? Pues que sepas que solo uno te ofrece el mejor seguro y al mejor precio.
Llegas tarde. ¿No ves que estoy en la web de Línea Directa? ¿Dónde si no?
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Oye, ¿no veo a la madre de Fran? ¿No vienen al partido?
No pueden, les entraron a robar ayer en su casa.
¿Sí? ¿Cómo ha sido?
Forzaron la puerta del garaje y se metieron en la casa. Menos mal que no estaban dentro cuando ocurrió.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I ho hem avançat avui al principi del programa. Tenim una entrevista força especial i per això també ens acompanya el nostre director, el David Velasco. David, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard. Com estàs?
Estàs ben acompanyat aquí als estudis,
eh? Doncs molt ben acompanyat i la veritat és que em ve molt de gust tenir aquesta conversa i oferir-la a tots els oients de COPE Lleida. Perquè doncs parlarem de la situació actual i sobretot per veure com la persona que ens acompanya avui doncs està en aquests moments. Ella és la Joana Ortega, que tenim ja en els estudis de COPE Lleida. Joana, benvinguda.
Hola, bon dia, gràcies.
Tots la coneixeu perfectament. Ella havia estat vicepresidenta del Govern de la Generalitat, consellera de Governació i Relacions Institucionals. I, Joana, jo avui, quan preparava l'entrevista, i em sembla que t'ho deia ara, micròfon tancat, déu-n'hi-do com ha plogut des d'aleshores.
Molt, molt. La veritat és que si una persona hagués marxat en una altra galàxia, perquè avui estem en un món hiperconnectat, i fa 6 o 7 anys, i hagués tornat avui, jo crec que no entendria res, no reconeixeria, no únicament el país o l'Estat, el que no reconeixeria seria la mateixa societat. Per tant, tot s'ha mogut molt, tot s'ha mogut molt ràpid i bueno, els efectes jo crec que els estem vivint dia a dia.
Joana, com estàs ara?
Bé, bé. La veritat, estic bé, incorporada al món laboral, i bueno, amb projectes en marxa, gaudint molt de la família i amb el coquet de la política, com és lògic quan ho has viscut com una vocació, pues a dintre una mica ja amagadet, però bé, i després estic encara en un procés judicial, però bueno, en aquest moment doncs també sotmès les decisions del Tribunal de Cuentas, per tant, amb una situació encara judicial complicada.
El que diem ara, la judicialització de la política, tu l'has viscut molt intensament, i suposo que, a més, la segueixes de dia per la teva afectació, evidentment, però per la resta de companys, aquells que han marxat, aquells que han quedat, aquells que, malauradament, estan a la presó, en fi, suposo que ha de ser una barreja de sentiments...
Sí, és una, no? És una incomprensió, primer, absoluta. Jo sempre he cregut, i crec, i defenso, i defensaré tota la vida que la política és diàleg. I, per tant, aquesta criminalització i aquesta judicialització de la política crec que és molt, molt trista. El que no pot fer la política mai és amagar-se a darrere el Codi Penal o optar per la massa dels magistrats en comptes de, del diàleg. Jo crec que hi ha molts errors que segurament, doncs, si s'hagués reconduït per la via del diàleg i de la política i no per la via dels tribunals, les coses haguessin anat d'una altra manera.
Suposo que ara, quan parlem del passat, hi ha de moltes coses de reserveis, no? Perquè ja hem tirat endavant i les coses s'han fet com s'han fet, no? Però vosaltres, que en aquell punt crític de la situació, arrel també del 9-N, suposo que el que dius ara, no? Si haguéssim fet les coses d'una altra manera, doncs possiblement també haguéssim anat d'una altra manera, però ja han passat. I per tant, ara el calendari, el 9-N, l'1 d'octubre, ha anat tan ràpid que en pràcticament 4 anys, doncs quan un fa calendari, suposo que els historiadors tindran realment problemes per poder analitzar realment tot, no? Perquè ha estat com molt seguit i moltes decisions, moltes situacions complicades, i jo et diria que inclús sembla que el que hagi passat fa 3 mesos ja s'hagi oblidat, no?
És veritat, és aquesta hiperactualització de la política, que el debat d'ahir ja és molt llunyà, i que a vegades, doncs, ja estem preveient debats que encara no estan ni en l'horitzó. Jo a vegades sí que faig reflexions del passat, perquè a vegades, i crec bastant, que la història sovint és cíclica, no? Uh-huh. I a vegades els mateixos errors es cometen, i crec que cal fer una reflexió profunda sobre el per què hem arribat aquí i segurament cap on hem d'anar, no? Cap on hem d'anar en un moment en què hi ha una situació que molta gent no entenem. Jo m'hi poso amb aquests no entenem, no? El fet de que hi hagi gent empresonada per defensar, doncs, que la gent es pugui expressar d'una manera democràtica, doncs costa d'entendre. I per tant, jo crec que ha fet molt mal aquesta judicialització tan gran de la política, i crec que en el futur s'han de buscar vies per resoldre la política en política, és a dir, en diàleg.
Evidentment, la Joana, m'imagino que dintre la seva pròpia reflexió, jo sempre t'he vist com una persona molt assenyada, i tampoc no és moment ni de retrets, sinó de mirar endavant, i et volia fer una pregunta molt concreta. Jo crec que hi ha molta gent que en aquests moments dintre de la política a Catalunya està orfa o se sent orfa, no? És a dir, perquè, doncs, no acaba d'entendre la situació del procés, d'altra banda tampoc entén la judicialització, però a nivell ideològic també troba a faltar, doncs, aquest espai central de demòcrata cristià, que en aquests moments no té un referent clar per molts intents que s'hagin fet.
Sí, segurament. Jo crec que, a més, com que tot s'ha mogut tan de pressa, la mateixa societat també s'ha mogut, i ens hem mogut només amb el plano, jo diria, nacional, entenent els drets màxims, no? Jo crec que hi ha que entrar i hi ha que tornar a la política, doncs, dels projectes socials, a la política del dia a dia, a la política que, en definitiva, doncs, resol les qüestions que la gent es planteja cada dia, no? És cert que primer tenim que resoldre altres temes més importants, de drets nacionals i tal, però jo crec que sí que hi ha un espai, que és aquell espai, doncs, que representa, en el seu moment va representar molt bé tot el que era la democràcia cristiana, però que són també valors que a vegades representen més uns polítics com uns altres, no? Per exemple, jo abans feia referència que el Paco Cerdà té una manera, doncs, de representar uns valors en els que jo combrego molt, no? Però a més, jo li posava una altra cosa que per mi és importantíssima en política, que és l'actitud, no? Una actitud de servei, una actitud d'escolta activa, una actitud no d'afany de governar, sinó d'afany de complir d'arribar a la gent, i jo crec que el que, el que cal ara és, en aquests moments és això, i el que el país necessita és també tenir un model de societat que doni resposta a totes les inquietuds i sobretot poder tenir un govern estable, sense oblidar, i jo sempre ho poso, que estem en una situació molt complicada perquè hi ha una gent a la presó per haver facilitat doncs, que la gent s'expressés, i per mi és una anomalia política, però hi ha que avançar i hi ha que cercar doncs, aquells elements que permetin que Catalunya sigui sent aquell motor econòmic que sempre ha estat.
Com deia la Joana, ha fet referència al Paco Cerdà, perquè també ens acompanya ell com a regidor de la Paeria, que el teniu i el sentiu, Ricard, habitualment tots els dimarts en la vostra tertúlia.
Les tertúlies dels polítics que acabem parlant de tot, fins i tot de política.
Això, fins i tot de política. Joana, i fet aquesta reflexió, com s'ha de fer? Perquè jo crec que aquest espai, com es pot articular? Perquè tota aquesta gent que en aquests moments, jo crec, i fruit del procés també, doncs ha deixat un vot prestat, segurament, o no ha anat a votar, o senzillament no ha trobat el seu referent, troba a faltar aquella unió democràtica doncs, que podia representar aquests valors dels quals estaves parlant, i que, bueno, doncs suposo que es fa moltes preguntes, m'imagino que igual les preguntes que us feu vosaltres, aquells que formàveu part d'aquell grup, no?
Sí, jo crec que aquest espai polític hi és, un espai polític que, a més, jo crec que s'escapa una mica el que és un plantejament d'un partit polític tancat, perquè, en definitiva, agafa sensibilitats nacionals força àmplies, però, sobretot, el que busca és tenir un model de societat, de defensa de la llengua, de la cultura, del model d'immersió lingüística, però també de tots aquells aspectes que com a societat ens fan forts, a les famílies, de tota la justícia social, que és imprescindible per tenir una societat sense desigualtats. Per tant, jo crec que amb això, que és un projecte que neix d'uns valors, que en aquest sentit doncs el Paco i jo els hem, si em permets l'expressió, els hem mamat políticament, no? I que formen part del nostre ADN, jo crec que avui són més necessaris que mai. Jo l'altre dia feia una reflexió que deia, jo treballo molt tots els temes de gestió reputacional, i deia, si en un moment de la societat la política necessita del prestigi i de la reputació és avui, quan hi ha una crisi de confiança molt gran, perquè les percepcions que té la gent de la paraula del polític no arriben enlloc, no? Per tant, jo crec que és l'hora de ser molt més curós amb el que es promet, amb el que es promet, però sobretot molt generós amb el que es dona. I per mi això és una miqueta la síntesi d'aquesta vocació política que portem alguns a sobre.
Paco, pots intervenir, perquè a més tu vius en el dia a dia, tu estàs en actiu en la política, i suposo que et trobes molta gent que et diu, escolta, necessitem recuperar això que ha estat dient la Joana ara.
De fet, és al revés. Per mi la Joana és el referent. És a dir, Lleida, coneixeu perfectament el que ha passat, com ha anat el tema, i quan un se va voler enganxar amb algú, per mi va ser la Joana. De fet, jo crec que el mateix dia que vam passar tot el que va passar, vam parlar amb la Joana. He dit, necessitava reforçar, i ja soc grandet, jo ja no soc cap crio i tinc les idees força clares, i sabeu que... Ricard riu, però... I sabeu com soc, jo soc el Paco Cerdà i lo tengo claro. Però necessitava mirar-me amb un mirall i que tingués amb algú que pogués ser el referent de lo que jo estava pensant, perquè m'estava trobant orfa. I vaig trobar la Joana, va ser fantàstic, no?
A més, perdona, ara que no ens escolta la Joana, amb tot això que ens ha dit, ha predicat amb l'exemple, és a dir, perquè segurament, fruit d'aquest procés, la Joana podia haver dit moltes coses i podia haver fet, com deia abans, molts retrets, en canvi, ha estat assenyada, ha estat prudent, ha estat buscant justament allò que ha anat predicant, no?
Pues ha sigut això. Has vist per què he fet el que he fet? Per la Joana.
Joana, parlàvem d'aquest espai, de trobar aquest nou espai. S'han fet intents, com dic jo, inclús d'altres han buscat en altres espais polítics també continuar representant aquests valors, perquè a més de tot el que has explicat, també hi ha una cosa molt important que vosaltres heu predicat des de fa molt de temps, que també són aquells ponts. És a dir, nosaltres tenim una situació a Catalunya determinada, però tenim a l'altra banda també un estat que, evidentment, amb la seva repressió i amb la seva manera d'actuar, doncs t'ha posat en una situació determinada, però que també cal escoltar, és a dir, no? És a dir, a vegades parlem en blanc i negre, però ni tota la gent que hi ha a l'altra banda pensa d'una manera, ni tota la gent que hi ha aquí pensa també de la mateixa manera, i per tant, aquests ponts vosaltres éreu capaços de poder-los portar a bon terme, i en canvi ara no hi ha ningú que faci aquest esforç.
No, la veritat, jo recordo que fins al darrer moment, una setmana abans del 9N, vaig anar a Madrid a parlar amb la vicepresidenta del govern per explicar-li la necessitat de que en el segle XXI els ciutadans de Catalunya es poguessin expressar d'una manera lliure, democràtica i pacífica. I no vaig tenir resposta, però no per això vaig deixar d'anar-hi. I jo crec que si no hagués esgotat fins l'últim moment aquesta necessitat de col·laboració en comptes de confrontació, a vegades sabent que a davant tens una pedra o tens una paret, però jo crec que sempre s'ha d'intentar, perquè l'esquerda, a vegades, a mesura que vas picant, l'esquerda s'obre. I per tant, jo crec que quan un està compromès amb el que pensa, quan un està convençut que el diàleg és l'eina més important, que el tu més i el retret l'únic que porten és que la gent apagui els micros i digui me'n vaig a casa, que aquests tot el dia es barallen, doncs jo crec que aquesta manera de fer política sumant, buscant solucions, aportant coses, sent valent i coherent, eh? I ser valent i coherent vol dir el mateix que va dir el Schumann el 9 de maig, que va dir ens costarà, ens costarà, tindrem que fer molts sacrificis per tenir una Unió Europea compacta, però hi hem d'arribar, i per tant il·lusionant a la gent, però sapiguem que a vegades doncs, hi ha riscos. Jo crec que això és el que necessita la política, i parlar amb molta claretat. La gent té ganes de saber què és el que es proposa, com es farà, i analitzar ella mateixa si és viable o no és viable, però sobretot valentia, coratge, i dir les coses que creus que poden tenir lloc.
I ara molts oients estaran preguntant, igual com ho pregunto jo, doncs que han estat encantats d'escoltar-te, que aquestes reflexions són importants, però tornarem a veure la Joana Ortega al capdavant d'algun projecte?
A mi m'agradaria, el que passa que jo en aquest moment estic en un procés judicial encara obert, estic en una inhabilitació que la sentència no és ferma, porto un any condemnada. Això també porta una miqueta al desprestigi d'algunes institucions, no? El que no té cap sentit és que jo, que estic condemnada a 2 anys d'inhabilitació, doncs n'ha passat un, però encara la sentència no és ferma. Jo crec que la justícia, perquè sigui justa, també ha de ser ràpida. Per tant, la il·lusió hi és, i bueno, hi ha projectes il·lusionants. La gran avantatge és que hi ha moltes i moltes persones vàlides disposades a sumar, i jo el meu gra de sorra al costat de persones com el Paco sempre el posaré.
Doncs Joana, ha estat un autèntic plaer, i esperem tenir notícies ben aviat, esperem que bones, i com dius tu, evidentment, ara hi ha un procés, però m'imagino que l'activitat política al marge de les inhabilitacions s'ha de continuar fent, i jo penso que, doncs, pel que ens has explicat, la veritat és que molts oients segurament els hauràs ajudat també a fer aquesta mateixa reflexió. Gràcies per estar amb nosaltres, per venir, per veure'ns, i a tots els oients. Ricard, ja has vist que era una entrevista que realment valia la pena. Moltes preguntes ens han quedat.
Bueno, en queden moltes, però jo crec que ha sigut una alenada d'aire fresc, també.
I tant.
I això, avui en dia, tal com ha estat tot plegat, ha sigut molt enriquidor.
Ens ajuda. Doncs escolta, tot teu.
Gràcies, Joana.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Paco, i gràcies, David Velasco.
Adéu.
Apunta't a les colònies periodístiques del Periódico i Fundesplai. Viu l'aventura de la natura i explica-la després. Una setmana tot inclòs per 298 euros. Informa't en el 902 10 40 30 o estiudecolònies.elperiódico.cat.
Necessites fer un càtering?
Doncs per a les teves celebracions al Tiberi de la Roser, pensa, cuina i prepara per tu.
Menú diari i els caps de setmana encomana el que et vingui de gust.
Al Tiberi de la Roser els dimecres és un bon dia per menjar pollastre i el millor preu. Aprofita l'oferta i ja pares els dits.
El Tiberi de la Roser, menjars casolans.
Fes la teva comanda al carrer Acadèmia 15 o al 973-28-9520. I si vols, t'ho portem a casa.
Segueix-nos a Facebook, Twitter i Instagram.
Obrim tots els dies.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábados, mañana y tarde.
Ens falta 30 segons per arribar a 1:45, i ara el que fem és escoltar l'entrevista de sempre, dels dimecres, amb el Cosme. Comencem.
I comencem la nostra entrevista cosmopolita, aquells personatges del món social, cultural, econòmic i polític que encetancen una mica la seva actualitat. Avui hem volgut buscar una persona que precisament l'altre dia ho retrobàvem a Vilassana. Ell és franciscà, té una colla d'amics que se'ls va guanyar a pols a la seva estada a la nostra ciutat de Lleida. Va estar al santuari de Sant Antoni de Pàdua dels Pares Franciscans, a Lleida, més coneguts com els Florets. Actualment, ho tenim a Barcelona i al Bisbat, precisament de Barcelona, amb una feina totalment diferent a la que ens havia fet a Lleida. És el Carrossí. Ell és en Ramon Domènech. Ramon, benvingut i bon migdia.
Bon dia a tots.
Ben retrobat.
Gràcies, igualment.
Parlar amb Ramon Domènech és parlar una mica de la història de la joventut de fa, uns 30-35 anys, no? Quin record te queda a tu d'aquells començaments que feies aquí a la residència Sant Antoni de Pàdua?
Bé, de record el tinc molt viu, perquè he de dir que els 20 anys que vaig estar al Col·legi Sant Antoni de Pàdua de Lleida van ser 20 anys de felicitat, de joia. Van ser creatius, i al mateix temps vam ajudar molta gent a estar, a conviure, a estar junts, a estudiar, a corregir-nos mútuament. Tot això van ser coses que van desprendre d'aquesta convivència entre els 150 universitaris que hi havia a Lleida i jo mateix que estava allà.
Per cert, que d'allà ha sortit gent important, fins i tot, això no sé si jo dic veritat, m'ho han explicat així, amb una sacristia, concretament la dels Pares Franciscans, se li fa militant d'Unió Democràtica a en Josep Antoni Duran Lleida, que en aquell moment estava en aquesta residència.
Bueno, Duran i Lleida va estar bastants anys en aquesta residència, doncs col·laborant-hi com el primer, i vam estar tots amb un treball de solitud i d'ajuda mútua molt important en aquest col·legi en aquell moment.
Sí, perquè aquí han passat personalitats del món social, cultural, econòmic i polític, en les quals tu mantens una gran relació amb ells, no?
Sí, ho mantinc relació gairebé amb tots. Alguns recordo alguna cosa. L'altre dia em va passar el cas més típic que em podia passar. Hi havia un personatge que em buscava, però jo no ho sabia, no, això. I un dia es va presentar a Barcelona i em va vindre a veure. I aleshores va dir, diu que em coneix. Dic, només conec de tu un detall, que ets de Terrassa. Com que les vens allà? No sé, com te dius, no sé les coses de Terrassa. Diu, però és veritat, de tu m'hi adono el que m'ha quedat de tu. Bé, dic, i què volies? Diu, només volia una cosa. Diu, vaig estar aquí els anys 17, 18 i 19. I vostè em va aconsellar en aquells moments amb les coses que jo les vaig seguir. I m'han sortit perfectament i m'han ajudat molt a la meva vida. Li volia donar les gràcies. I he vingut avui i l'he pogut trobar. Fins avui no l'he pogut trobar. Té avui 59 anys, perquè va ser l'any passat, diria 58.
Què van aportar i què aporten els Florets, els franciscans, a les ciutats i a les comarques de Lleida?
Home, nosaltres vam aportar el que vam poder. Vam treballar molt. I vam treballar molt, però seguint l'esquema de l'estil franciscà. Que nosaltres tenim un estil de vida. Inclús de vida religiosa. Tenim el nostre estil. I nosaltres actuem de aquella forma que nosaltres hem d'actuar. I la residència la vam portar precisament baix l'estil franciscà, de convivència, de respecte d'uns als altres, que la persona no és alguna cosa que està per aquí, sinó és algú que ens està acompanyant. I totes aquestes realitats fer-les vives en una convivència i en un grup d'amics de 100 alumnes com érem en aquell col·legi, amb el seu director al davant.
Sí,
I aquest va ser el nostre treball, i això t'ho poden dir qualsevol dels alumnes que hi van passar. I en tenim a tots els llocs, inclús amb els més inverossímils.
Ja,
tenim també el nostre representant, i us ho diré si voleu, el representant d'Aragó,
sí.
Som els vents de Sigena, és un alumne del nostre col·legi. Cosa que a mi no em remol i som molt amic d'ell, però cadascú predica al seu costat.
Ramon Domènech, tu te vas caracteritzar per ser una persona molt propera a la gent jove. I la gent jove tant tenia...
Vaig intentar fer el que vaig poder.
No, però tenies un llenguatge planer amb el qual la gent t'ho sabia agrair i eres un més. És a dir, no eres aquell franciscà o aquell capellà que el sabia de... No, te ficaves a la seva altura, no? Fins i tot amb el moment...
Jo ho tenia molt clar. Tenia molt clar des del començament.
Fins i tot vas tindre algun problema en moments polítics per, bueno, per dir les coses clares i com tu les pensaves, no? Suposo que algú...
No, mai va haver un moment que pensava que feien bisbe. Perquè em deien cura roja, i que això és que em fan bisbe.
Ha hagut persones que suposo que tu, pues, no sé, tan enamorat com Pau Gutxé, si mi Miquel i Peguera, com ha sigut Miquel Coll a l'entorn, amics com en Miquel Àngel Alonso, el propi Duran Lleida, Miquel Padilla, gent que, amb el qual tu has, has compartit molt, tu, amb ells, no?
Moltíssim. Sí, moltíssim, i ens hem ajudat mútuament, és a dir, no és allò solament de que anar a demanar o que et demanessin, no, compartíem com amics.
Així com hi ha un gran intel·lectual que vam perdre i que, igual que tu, vau rebre la medalla d'or de la ciutat, que és el pare Gamissans, hi ha una persona que seria lo teu, però a l'aragonesa, que es diu el Joaquim Requesans.
Obert, bueno, obert... cadascú té la seva personalitat, no obstant, eh?
Ja.
Dos poden ser franciscans amb el mateix carisma, però amb personalitats diferents.
L'altre dia, precisament, explicaves l'amor que teniu, precisament, els florets, els franciscans, que sí que la teniu a Déu, però especialment a Maria, no? O sigui, vosaltres parlàveu de la petjada que deixi la mare, no? I sempre mirant a la mare, perquè quan el diumenge parlaves, a part de mirar el coro rociero, Romero y Jara de la Casa Andalusia, que et va agradar moltíssim, que et va sorprendre,
sí,
miraves clar. Molt a la Mare de Déu.
Naturalment.
Què ha significat, significat per tu la Mare de Déu?
La Mare de Déu en significa la que ens va portar Jesús. I si conem Jesús és gràcies a Maria, també, perquè va deixar ella. I això cal tenir-ho molt present i no cal escatalitzar-se, si ho dic, perquè jo ho penso així. I la Mare de Déu és quelcom important dintre de la fe cristiana. I la fe cristiana, alguns ens critiquen l'actitud mariològica que tenim, alguns d'altres creences. Ja. Però nosaltres, precisament, estem orgullosos de tot això.
Per cert,
perquè amb això seguim l'esperit de Jesús. I tirem endavant perquè ella no els dona altra cosa. Això la mirava amb alegria, perquè allà es fa una cosa molt humana i molt del nostre temps, però que ningú l'aplicaria a la Mare de Déu. I la Mare de Déu va fer, jo diria, el miracle, gairebé el miracle, de tot el que passa entre aquestes dos pobles, que són el de Catalunya, com se diu, diguem el de Recorda-me'l, el que vam esperir.
Sí, no, ara no recordo el nom.
Sí, que...
No recordo.
Quin poble estaven?
A Vilassana, eh? A Vilassana, eh?
Va, doncs allà, d'allà i el poble de l'Aragó.
Sí.
O és a dir, el poble d'Espanya, del sud d'Espanya, que es van agermanar sense voler.
Sí,
es van agermanar. Per què es van agermanar?
Andújar.
No ho sabem.
Andújar.
Però el centre és la Mare de Déu. Dos pobles. Andújar...
Per acabar, Ramon, hi ha una cosa que és bonica, que és que tota una colla d'amics que tu has sigut sempre, encara que tu estiguis fora i ets alcarrassí, ets el fill d'Alcarràs, doncs us reuniu a Alcarràs precisament, i gent com en Toni Gelón, com en Carles Florença, com en Paco Cerdà, tots volen estar amb tu. De tant en tant us heu de trobar per explicar les vostres coses, no?, i les vostres vivències.
Sí, ens trobem, i ens veiem, i a més m'inviten a certes coses d'aquestes famílies. Estic molt vinculat a ells, sí, moltíssim.
El pare Domènec és com aquells, com el temps, que apareix i desapareix. És a dir, t'ho pots trobar en una boda, en un funeral o en un homenatge.
Sí, és veritat. Però bueno, això és les coses més curtes de la vida. No hi ha més.
Per cert, tu eres un bon ballador. Sabies ballar allò d'espasdobles, valsos, tuïsos i tot això?
No, soc una mica pato ballant. Ho he de reconèixer, no em sé. No?
Una pregunta maliciosa. Vas arribar a tindre nòvia alguna vegada?
Però això fa molts anys, ja quasi no me'n recordo, però potser sí que hi havia alguna cosa. I tant. I la recordo molt bé amb ella. Així de clar.
I mantens molt bona relació amb tothom, això està claríssim.
Sí,
de tota la teua vida, en què et quedaries? És difícil.
En què em quedaria?
És difícil aquesta pregunta.
Sí, doncs em quedaria amb el que he fet. Repetir el mateix. No canviaria res del que he fet. Inclús entre la meva vocació franciscana, la meva vocació sacerdotal i les feines que he fet. Yeah. Els dos llocs, tots, les tornaria a repetir amb tota llibertat, que fóra amb el servei a l'Església i a la humanitat d'avui.
Bueno, saps que de tu, mossèn Ramon Torres, que ets una persona del poble. Senzillament me deia això sempre. És que el Domènec és un home del poble. de mossèn Ramon Torres.
Això, mossèn Torres, bé, em fa gràcia, mossèn Torres, el recordo molt bé, mossèn Torres.
Per acabar, ara t'he fet preguntes potser una mica compromeses. Em coneixes de petit i jo ara voldria que fossis tu el periodista que em fessis a mi la pregunta que em puguis comprometre. No t'havia passat mai, això, eh?
No, no m'ha passat mai, però sí que et faré una pregunta. I m'agradaria que fos afirmativa. Creus en el Senyor i en la Mare de Déu, veritat?
És el meu camí.
Ah, Àngela, doncs això és el més gran que tens i el més gran que tinc jo.
Sí, senyor.
Seguim-ho tots dos, bons germans, que és el que ens manifestem en aquesta entrevista. Bon amics, però molt bons germans.
La veritat és que no t'he fet l'entrevista com a franciscà. T'he volgut fer l'entrevista com a amic i com a persona que estima la ciutat de Lleida, i a tu t'estimen. Proves que una medalla de la ciutat es donen moltes. Ara les medalles, jo sempre dic, ja donen massa de medalles. No? Aquest any no donen ni creus de Sant Jordi amb tot aquest lío que tenim. Però sí que te vull fer una pregunta. Tu cada dia, quan fas la teva missa, pregues perquè d'una vegada hi ha enteniment entre tots els catalans i els vinguts a Catalunya que s'estimen a Catalunya i acabem ja d'una vegada per totes el que està passant?
Pues t'heu dit que ho faig cada dia. I si vaig vindre amb il·lusió en aquest poble de la trobada de la Mare de Déu, va ser perquè aquest esperit el tenen al fons.
La veritat...
I si em vas veure entusiasmat, molt, perquè molt, estàs entusiasmat en aquesta idea que em proposes.
La veritat, Ramon, me va sorprendre moltíssim perquè vas parlar de Lleida, vas parlar de Catalunya, vas parlar d'Espanya, però vas parlar, davant de tot, de valors i de persones, no?
Clar, que és el que m'importa. Clar, al fons, al fons.
Ramon, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres.
El
pare, no diem el pare Domènec, senzillament, el pare Domènec.
Les gràcies són meves a vosaltres, que em feu feliç i em recordeu coses passades meves que les recordo molt feliç. Gràcies.
El que perd les seves arrels, costums i tradicions, perdona, no té gaire personalitat. Gràcies.
Capacitar, eh?
Gràcies, bon migdia.
Adéu.
Fins aquí avui arriba la nostra entrevista dedicada precisament a, bueno, a Ramon Domènec, ja ho hem vist, un franciscà que ens ha parlat una mica de la petjada que ha deixat aquí a les nostres terres lleidatanes. La propera setmana més, jo tinc un correu cosme@copelleida.com. Salutacions cordials i bon migdia.
Gràcies, Cosme. Directes cap a la una, com sempre, buscant aquesta nova proposta dels nostres pobles amb el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Ja estic per obrir-te un club de fans, Joan.
Sí, no cal, no cal.
Oh, perquè, és veritat, a tu t'ho van dient i a mi també de tant en quant. Escolta, no, jo escolto el Joan, les propostes, els pobles, descobreixo racons. Doncs aquesta és la gràcia. Aquesta
pues mira,
és la gràcia.
Avui als nostres oïdors els oferirem també la possibilitat d'una porta d'entrada en un lloc idíl·lic.
Ah.
I la porta d'entrada és la Pobleta de Bellveí, que és la porta d'entrada a la Vall Fosca.
Uh-huh.
Per tant, val la pena. No fa massa dies que hi vaig dinar allà a la Pobleta de Bellveí, diumenge.
Com i... et cuides?
No, val la pena sortir com... i visitar llocs i anar coneguent la gent, el territori, Ricard. És així com es fa país.
I tant.
No ha sigut des de... Eh? Ja m'entens.
Sí, sí.
Així que anem cap a la Pobleta de Bellveí. La Pobleta de Bellveí és el primer poble que trobarem en endinsar-nos a la Vall Fosca, partint des de Centenada a la carretera que uneix la Pobla de Segur i el Pont de Suert. S'estén a la vora del Flamisell, en una plana de gran bellesa i a 803 metres d'altitud. Tot i aquest plàcid entorn, la demografia del lloc ha anat degotant a la baixa. Cal dir que l'església parroquial i el patronatge del poble està sota l'advocació de Sant Feliu. El temple parroquial és un petit edifici de pedra, molt senzill, d'on destaca el seu campanar vuitavat i de coberta plana, amb la sensació visual que, a mesura que puja la torre, es fa un xic més ample. Precisament, hem pogut contemplar un fragment d'un retaule gòtic que procedeix de la Pobleta de Bellveí i que es conserva al Museu Diocesà d'Urgell. Fou entre els segles XIII i XIV que s'anà formant al Pla la nova vila anomenada Pobleta de Bellveí, que venia a substituir la vila de Bellveí que va quedar abandonada, tot i que ara doncs, hem de dir que s'ha recuperat algunes cases i torna a haver vida al vell poble de Bellveí. Si bé primerament s'utilitzà l'església de Sant Joan de Bellveí, a principis del segle XV es va edificar la nova església de la Pobleta de Bellveí, dedicada a Sant Feliu, mentre s'aterrava el vell temple de Sant Joan. La documentació que ha pervingut diu que l'església de Sant Joan va ser derruïda el 9 de juny de 1421. El nou temple va ser impulsat i afavorit per Isabel i Arnau Alemany, de Toralla, i va ser a mitjan del segle XVII, quan la senyoria de la Pobleta de Bellveí era dels senyors de Toralla i per matrimoni passà al Sentmenat. és un lloc idíl·lic, un lloc per passar-hi uns bons dies i anar fent excursions i gaudir d'aquest entorn que és la Pobleta de Bellveí i tota la Vall Fosca. I la dita d'avui ens diu: si trona per l'abril, ve bon estiu. Bueno. Tornem a repetir. Sí. No hem sentit tronar massa fins ara, però tenim bon estiu perquè hi ha bona sau.
Gràcies, Joan. Doncs apa, que nosaltres ja anem directes cap a la una. Busquem la darrera hora informativa des dels serveis informatius de la cadena COPE i tornem amb els bocins d'història i el Joan Ramon González.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Cristina Cifuentes dimite como presidenta de la Comunidad de Madrid tras conocerse que robó dos cremas cosméticas de un supermercado en el año 2011. Un hecho que la propia Cifuentes ha calificado de error involuntario. Vamos ya hasta la sede del gobierno regional, donde está nuestra compañera Belén Ibáñez.
Un error involuntario, ha dicho Cifuentes, que ha sido un paso más de una campaña de acoso que ha pasado de ser política a ser personal. Se han traspasado todos los límites, por lo que ha decidido adelantar una decisión ya tomada y que iba a anunciar pasado el 2 de mayo, fiesta de la Comunidad de Madrid.
Había tomado una decisión que pensaba anunciar el día 2 de mayo, después de la realización de los actos institucionales, pero que como consecuencia de las publicaciones de hoy he decidido adelantar, que es anunciarles mi renuncia a ser presidenta de la Comunidad de Madrid.
Una decisión que toma, sobre todo por su familia, ya que se han traspasado, dice, todas las líneas rojas, utilizando la vida personal. Reconoce que la intentaron extorsionar con ese vídeo hace 2 años y que ha sido víctima de espionajes, algo que dice viene de épocas pasadas.
Y el Partido Popular ya tenía decidido destituir a Cristina Cifuentes antes de que ella misma haya anunciado su dimisión. El propio presidente Mariano Rajoy ha hablado con ella, María Daván.
Después de esa conversación con Mariano Rajoy en el PP han dejado claro a Cristina Cifuentes que tenía que dimitir antes de que el presidente llegara al Congreso para asistir al debate de presupuestos porque lo conocido era grave. El jefe del Ejecutivo aseguraba por ello a su llegada a la Cámara Baja que su adiós era obligado.
Creo que lo más relevante es que Cristina Cifuentes ha hecho lo que tenía que hacer. Creo que era obligada a su dimisión en esta situación y hemos oído sus explicaciones. Ella tiene derecho a darlas, pero el Partido Popular a partir de ahora abre una nueva etapa en la Comunidad de Madrid y espero pues que estas cosas pues no vuelvan a producirse nunca.
Albert Rivera confía en que los madrileños hayan tomado nota de este bochorno y pasen su factura al PP en las urnas. Bochorno que, decía Rajoy, podría haber evitado desde hace un mes. Ciudadanos, eso sí, no apoyará, lo volvía a confirmar, la moción de censura contra los populares.
Y hay más noticias en este miércoles 25 de abril que te contamos en Mediodía COPE con Antonio Herraiz.
Martin Scorsese ha sido galardonado hoy con el premio Princesa de Asturias de las Artes. El director, guionista, actor y productor de cine estadounidense era uno de los favoritos. Se ha impuesto a otros candidatos como Juan Manuel Serrat, Antonio Banderas o el cantante brasileño Caetano Veloso. En el culebrón catalán, Ciudadanos quiere evitar que el fugado Toni Comín y Carles Puigdemont en libertad condicional puedan delegar su voto. Lo ha autorizado la mesa del Parlamento de Cataluña de mayoría independentista y permitiría a los separatistas investir a un presidente sin necesitar en segunda vuelta los votos de los antisistema de la CUP. Es un recurso, por cierto, que en ningún caso tendrá efectos inmediatos. Y de los 6 detenidos en la operación contra el narcotráfico en la provincia de Cádiz, en Algeciras, 2 son empresarios y 1 es guardia civil. El alijo de coca incautado asciende a casi 9 toneladas. Iban escondidas en un contenedor cargado de plátanos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
En el espejo de hoy habláis de un acuerdo histórico que la Santa Sede ha logrado con un país complicado para los cristianos como es Arabia Saudí.
Mira, ha sido una visita realmente histórica la del cardenal Jean-Louis Torrent con el rey que ha sido recibido por el rey Bin Salman de Arabia Saudí y con varias autoridades religiosas musulmanas en Riad. Se ha firmado un acuerdo de cooperación entre la Santa Sede y Arabia Saudí, que establece una reunión temática cada 3 años. Por cierto, que al Vaticano le interesa especialmente el tema de la educación. Ya sabemos que el joven príncipe heredero está promocionando una importante agenda reformista en ese país, y la libertad religiosa va a ser el mejor indicador de que los cambios van en serio en un país donde las minorías tienen que esconderse para poder celebrar su fe. Por eso ha sido también importante que el cardenal Torán haya podido encontrarse abiertamente con cristianos que viven en el Reino Saudí. En fin, incertidumbres y esperanzas al hilo de una visita que vamos a contar ampliamente en El Espejo.
En media hora te escuchamos,
Como siempre, hasta luego.
Gracias. En los deportes, el Bayern de Múnich, Real Madrid, partido de ida de las semifinales de la Champions, todo listo, José Luis Corrochano.
El derbi de Europa, este va a ser el enfrentamiento número 25 entre ambos. Han jugado 11 eliminatorias, 6 ha ganado el Real Madrid y 5 el Bayern de Múnich. Vamos a conocer noticias del partido, informa desde Múnich, enviado especial Miguel Ángel Díaz.
El equipo dentro del hotel ha terminado una sesión de activación hace unos minutos y tiene previsto comer a la 1:30. En principio Zidane va a repetir el 11 de Cardiff con Isco en el centro del campo, aunque existe la posibilidad de que decida sentar a Benzema, bien dando entrada a Asensio o a Lucas Vázquez. En el Bayern la principal incógnita es saber si va a poder jugar Alaba, que arrastra molestias musculares. El Real Madrid va a vestir de negro, se va a llenar el Allianz Arena con capacidad para 70.000 espectadores, 3.200 aficionados van a animar al equipo de Zinedine Zidane.
Arbitra Kuipers, lo vamos a contar en el tiempo de juego a partir de las 8:05 de la tarde. Informa Juan Fran Cruz desde Las Palmas que el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas ha sido puesto en libertad provisional sin fianza después de ser detenido esta mañana acusado de un delito contra la seguridad social. Y en la Euroliga, tercer partido de la serie de cuartos, Real Madrid-Panathinaikos, empate a uno en la serie, el partido es a las 7:45.
Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia a Lleida, però t'acompanyem, et recordo, de dilluns a divendres des de les 12:20 fins a les 2 des de Lleida, amb gent de Lleida i parlant de les coses que tenim a prop, les que ens interessen. Hores d'ara estem amb 23 graus a la ciutat de Lleida, dimecres 25 d'abril del 2018. Tot seguit buscarem la previsió meteorològica i farem una ràpida passejada per l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Bocins d'història ens acompanyarà en uns minuts amb el Joan Ramon González, amb el qui parlarem també dels nostres carrers. I a 2:45 parlem de noves tecnologies a l'Info COPE Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero. Però abans, 23 en tenim ara, busquem aquesta previsió meteorològica. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Continuarà el temps molt estable a les comarques de Lleida. Cel clar, poc ennuvolat avui. Continuarà lluint el sol aquesta tarda amb alguns núvols alts. I això sí, al Pirineu, amb núvols d'evolució, avui també amb probabilitat de ruixats i tempestes dispersos. Les temperatures no varien gaire. La màxima tornarà a marcar 28 graus a Lleida, a Balaguer. A Tàrrega en tindrem 26, així com a la Seu d'Urgell. A Viella arribarem als 22 i al es mantindrà suau, variable, amb tendència a bufar de l'est i sud-est. Demà esperem un temps similar, poca nuvolositat en conjunt, però al Pirineu núvols d'evolució i amb alguns ruixats també febles i aïllats a la tarda. Les temperatures màximes baixaran 1 o 2 graus, les mínimes no, es mantindran. Arribarem als 12 graus a Lleida, 11 a Balaguer, 10 graus a Tàrrega i els 6 a la Seu a Viella. El vent es mantindrà fluix i variable.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Estàs informat.
Mira, si teniu temps i possibilitat, s'està desembassant aigua al pantà de Sant Antoni, al Pallars Jussà, a Talarn, on hi ha un salt d'aigua espectacular i on s'estan realitzant magnífiques fotografies. Ja et dic, si heu de passar per la zona o us hi voleu acostar, és difícil veure desembassar aigua per les comportes superiors, però el salt d'aigua i les fotografies que s'estan prenent són magnífiques. Recordem que ahir un home es va inventar que la seva dona, a Torres de Segre, s'estava ofegant juntament amb dos homes que havien saltat al riu per rescatar-la. Hi va haver 3 dotacions, a més d'un helicòpter dels bombers mobilitzats, i es va localitzar la dona una hora després a la seva feina. Evidentment, ella no sabia res, i ara s'estudia, aviam, si aquesta trucada falsa doncs, pot acabar en una sanció econòmica per l'autor, tenint en compte que s'han mobilitzat 3 dotacions i un helicòpter. A les comarques de Lleida es van comptabilitzar 12 accidents laborals mortals aquest passat 2017, els mateixos que l'any anterior. 9 dels sinistres van tenir lloc en el sector serveis, 2 en l'agrari i un en la construcció. Precisament el món agrari, ahir hem hagut de patir una nova pèrdua, un senyor de 83 anys que va morir atrapat a sota del tractor en un camí entre Tordera i prop de Granyanella. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya elimina un pas a nivell de la línia Lleida-La Pobla a Vilanova de la Barca. Actualment n'hi ha 21 en servei i 7 en projecte de redacció per a ser eliminats. I el Parc Natural de l'Alt Pirineu adapta un itinerari de 10 quilòmetres accessible per les cadires de rodes. Es tracta d'una actuació dins del programa de recerca Salut i Medi Ambient en Espais Naturals Protegits de l'obra social de la Caixa. Amb Control Motor busquem l'actualitat esportiva.
Control Motor amb els esports.
Que què em mou a la vida? Em mou ser jo mateix, ser autèntic. Em mou el disseny, la senzillesa, l'estil. Em mou el que em mou. Nou Hyundai i30 Fastback per 16.315 euros. Mou-te. Finançat amb Banco CTLM S.A.U. fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs el Lleida llista que pretén convertir la Final Four de la Copa CERS, que es disputarà aquest cap de setmana, en una gran festa de l'hoquei, i per això ha organitzat diferents activitats gastronòmiques i infantils que tindran lloc a la pista annexa de l'11 de setembre, del pavelló 11 de setembre. La part culinària, per cert, estarà composta per 2 food trucks i un espai de venda de caragols a càrrec de la FECOLL, que cuinarà in situ. I tot això, doncs, evidentment, ja que estem a punt d'arribar al mes de maig, com un avançament del proper aplec del Caragol de Lleida.
Agricultor, dé el jaque mate a las malas hierbas del maíz con Lumax, el rey de los herbicidas. Lumax es un herbicida de aplicación temprana. Lumax es un herbicida con una prolongada y contrastada eficacia sobre las malas hierbas. Lumax, la jugada maestra para el control de las malas hierbas del maíz. Y es de Syngenta.
El millor planter del món només s'aconsegueix jugant. Apunta't al campus del Barça per jugar a futbol i bàsquet aquest estiu i converteix-te en un crac blaugrana. Informa-te'n al web campuscfcbarcelona.com. L'organitza el Diari Esport i la FCB Escola.
Autocamions Erbi, taller autoritzat d'Evobús Ibèrica, una empresa del grup Daimler per autobusos Mercedes-Benz i Setra. També taller autoritzat per caixes de canvi ZF per a vehicles industrials. Disposem d'un departament de recanvis amb totes les peces i accessoris originals per Mercedes-Benz, Setra i caixes de canvi ZF. Ens agrada la feina ben feta. Autocamions Erbi, serietat i bon servei ens defineixen. Carretera Nacional 2, quilòmetre 446, al costat de l'entrada i sortida de l'autopista AP2, Soses.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I ja està amb nosaltres el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Pues molt bon dia. Doncs aquí ja acaben quasi bé el mes d'abril. Eh?
Sí, de les 2 cites importants d'aquesta setmana, aviam, d'importants, sí, que si algú fa el sant avui o demà, per ell és un dia important, però dic, sí, per aquestes dates més senyalades, una ja l'hem passat, Sant Jordi, ens falta la de Montserrat i Vendres.
Montserrat, t'has comptat, que la tenim
aquest any, guaita, obren i tanquen la setmana, sí, dilluns, sí, sí, i divendres.
És una setmana xula, eh? Així, si aquests patrons recorden de Catalunya i es fan, a part d'aigua, altres coses, que plogui altres coses més.
I tant que sí. per cert, que va haver força afluència a la carpa de l'Associació dels Amics, sí, de la Seu Vella, sí, sí, però... no s'ha acabat aquí, no, la cosa. Si tu no hi vas poder anar o no et vas acabar de repensar per fer-te soci, ho pots fer, durant tot l'any.
Durant tot l'any.
Busca'ns a la web, busca'ns al Facebook, i si no, al carrer Vilantònia, número 3.
Correcte.
Segon pis.
Segon primera, sí.
Segon,
sí,
primera, a les tardes.
A la setmana, que són dimarts i dijous, de 6 a 8, poden passar, i a més, també a tots els socis nous, sempre també tenen un obsequi. Diferent al dia de Sant Jordi, però també, com a benvinguda, tenen un petit detall bibliogràfic, evidentment, perquè és el que tenim més a l'associació, a part de les peres de la
però
seu.
Però són molt interessants,
Exactament. Sí.
Escolta, vinga, va, ara sí. Ja està, ja no dic res més. La setmana passada estàvem parlant de...
Aquests 80 anys de la Guerra Civil, de la conquesta de les tropes de Franco de la ciutat de Lleida, i han dedicat un parell, un programa i mig al tema, és a dir, el primer va ser una mica el desenvolupament militar, el segon, aquesta reivindicació de la possible fotografia, sí. Estela o recordatòria, aquesta fotografia històrica al carrer Caldecosta, i el que avui us proposaria als oients seria fer un recorregut encara pels testimonis que queden avui, que avui els podem veure passejant simplement pels carrers. Bàsicament, clar, tenint en compte que el front va estar establert al Segre, els testimonis que tenim actualment són els trets del bàndol republicà que estaria a l'altre costat del riu, a la zona de Cap Pont, quan disparaven contra alguns edificis de la banda d'aquí, de la ciutat actual grossa, la que seria per l'avinguda de Blondel. Llavors, hi ha tres llocs emblemàtics que encara podem veure aquests trets de fa 80 anys. No sabem exactament el dia que es van tirar, però aquí els tenim. El primer de tot seria el Banc d'Espanya. El Banc d'Espanya, per la banda de Blondel, torno a repetir, fa fins i tot, si la gent se'n recorda, fa com una estructura així, com un semicercle, com una torre, i aquesta torre té unes reixes, tant la torre de la finestra que taparia aquesta torre, com al davant hi ha una protecció de les reixes, i en aquestes reixes de bronze es veuen perfectament aquests impactes de les bales que van travessar el bronze, que serien d'un element gruixut, com podria ser una metralladora, evidentment, d'un calibre important. Per tant, hi ha un testimoni que es pot tocar, es pot ficar el dit dintre d'aquests forats que hi ha a les reixes, i és una manera també de recordar la brutalitat d'aquella guerra, i que fa ara 80 anys que va dividir la ciutat durant 9 mesos en dos bàndols quasi bé irreconciliables, tot i que al final sí que després de la guerra va començar aquesta reconciliació. Si seguim aquesta ruta per l'avinguda de Blondel, arribem a lo que seria la cantonada del carrer Cavallers, lo que és actualment l'edifici on està la Sitxetana. Allí podem veure també la cantonada, unes ràfegues, aquí estan una mica més dissimulades perquè s'ha remodelat la façana i han quedat una mica tapades, però es veuen perfectament els impactes també d'alguna metralladora que dispararia des de l'altre costat del riu i que puja fins pràcticament quasi bé al segon pis, és a dir, que va ser una ràfaga important. Però probablement la que és més espectacular és la que està a l'arc del pont, al dit de l'arc del pont, el que seria l'entrada a l'antiga muralla de Lleida, el que és on estan Indíbil i Mandoni. L'estructura d'aquesta que es va fer al segle XVIII per Blondel amb aquell arc, aquell frontó neoclàssic, està tot ple de trets, i que així com va acabar la guerra, després es va remodelar i es van tapar, i algunes restauracions que es van fer es van dissimular. En l'última restauració, crec que amb molt bon encert que ha fet l'Ajuntament, s'han deixat a la vista aquests trets, i es veu que està acribillada aquella façana. Per tant, són tres elements per recordar aquella violència que durant 9 mesos implicava simplement el poder passar per lo que seria l'actual banqueta, perquè te la jugaves evidentment, i si passaves pel carrer Major, si no fos pel sastre, seria impossible de poder passar amb una relativa seguretat, tot i que pràcticament la ciutat estava abandonada i solament estava l'estament militar, que és el que es va quedar aquí, i a l'altre costat estava l'exèrcit republicà. Si volem continuar aquesta ruta, pugem al Turó de la Sovella, i al Turó de la Sovella tenim, si pugem seguint la ruta, doncs per la zona de lo que seria Mossèn Cinto, veiem, jo crec, una de les vistes més maques que tenim des de la ciutat, del Turó de la Sovella, perquè es veu la doble muralla que té, a sobre està el que és l'absis de la catedral amb el cimbori, que té una potència tremenda amb aquella gespa que li dona un atractiu interessant, i és probablement, jo penso, dels llocs que des de la pròpia ciutat es veu més bé el Turó de la Sovella. I es veu, precisament, en aquesta primera línia de muralla, la muralla que es va fer al segle XVIII, una sèrie de troneres, una sèrie de finestretes, que són d'aquest que es van fer durant la Guerra Civil per fer en aquell espai reconduir-lo i reconvertir-lo excavant per la muralla per dintre i fer un autèntic búnquer, un niu de metralladores de 2 pisos que la paeria l'ha excavat i que ara no és visitable perquè està mig tancat i és complicat d'entrar-ne, però que seria un element també a poder-lo deixar en condicions de visita perquè ara que està buit, i que es veu perfectament doncs, que a dintre hi ha unes escales per pujar al segon pis, que després inclús podria sortir a la muralla de dalt, i també per baix comunicava directament als pous de gel, que allà es pot veure encara la porteta foradant aquesta muralla del segle XVIII. És un element curiós, perquè és la fortificació del 38 feta sobre la fortificació del segle XVIII. I dels nius de metralladores que hi hauria al llarg de tot el Turó de la Sovella, molts s'han destruït, malauradament amb aquesta idea a vegades de que aquesta memòria històrica no se tenia tan clara com ara, però es conserven 2. un pràcticament quasi bé irreconeixible perquè està mig colgat per el camí que s'ha de fer, que és a la vora de la guarderia que hi ha al darrere de la policia, del quartel de la policia urbana, però si pugem per les escales i per aquest camí que s'ha arranjat ara, encara el podem veure aquestes restes, i l'altre, que potser és una mica més visible, està tocant a la zona de Sant Martí, i que actualment ara, amb aquesta nova escala que s'ha fet per darrere de l'Orfeilleta, se pot pujar cap a la zona d'aquest bosquet, i passes i veus perfectament aquest niu de metralladores que el Centre Excursionista de Lleida, a través de la secció de Memòria Històrica, l'estiu passat va fer una intervenció que no va acabar de fer-la, de buidar-lo, i estan allí, es veuen els elements, que com tots els nius de metralladores no tenen sostre, la majoria, perquè estan volats per els xatarreros que després de la guerra anaven a buscar les biguetes de ferro que hi havia per treure aquell ferro. Hi havia tanta demanda de metall en aquest sentit que es buscava aquest material. Si acabem de rematar la visita, doncs què més important que pujar al turó de la Sovella, anar a veure la làpida del Magí Morera, que abans estava al peu del campanar, quasi bé 3 metres d'alçada, i que actualment està a dintre del claustre, restaurada, i que podem veure aquella magnífica imatge amb el... la cara del bust del Magí Morera amb unes guirnaldes que va fer l'altre Morera, l'arquitecte municipal d'aquí de Lleida, i que reprodueix el seu sonet, recordant que va ser col·locada al peu del campanar l'any 1912, quan encara era una caserna militar, i que era una manera de reivindicar que allò havia de ser, com aquest any se commemora el centenari, un monument important. Va tardar 6 anys la societat lleidatana en aconseguir-lo, però va fer aquesta làpida, que ara la podem llegir perfectament perquè està al peu de la vista, i el sonet, recordem que és un dels sonets més famosos i un dels emblemes i himnes, amb el permís del David Esterri, amb aquest que soc de Ponent, que ara està fent més fortuna, però que és lo campanar de Lleida, i que diu així: a dalt de la muntanya que domina l'hermosura termes lleidatans, aquí falta alguna cosa. Seguim llegint. S'aixeca un CR fet per titans, o per on més s'ha llegat dinar. Per què m'estic menjant les paraules? Perquè la gent pot veure que aquí hi ha un impacte brutal que ha trencat aquests tres versos i ha trencat una sèrie de paraules i de lletres.
Clar, i no sabem, no hi ha esborrany en paper...
Sí, sí que sabem, sí. No, per descomptat. És a dir, diu l'hermosura dels termes lleidatans, s'aixeca un campanar fet per titans o per homes de raça gegantina. Això és el que diu el poema. Però l'he volgut llegir amb l'impacte...
Amb el que queda, el que es pot veure ara.
D'un que no sapigués el poema, que li costaria, sobretot, interpretar-lo, perquè l'impacte és brutal. Aquest impacte, juntament amb dos més, que hi ha en la tercera estrofa, quan diu pugem-hi doncs l'escala cargolada, allí el pugem-hi, la G quasi menys llegeix, i el donc se queda convertit en un dos, perquè falta la N i la C. Per tant, aquests tres impactes que van mutilar aquesta inscripció de l'any 1912, d'aquest poema del Magí Morera, són tres trets de bala fets a l'any 38, quan estava col·locada la làpida al peu del campanar, i algú dels militars que van vindre amb les tropes de Franco no li va agradar que estigués escrita en català i li va donar tres trets.
Anava a dir que això són trets, però on estava col·locat són trets a curta distància.
Sí, són a curta distància, a més són intencionats. Un sembla que seria amb un impacte d'un fusell, perquè aquest gran és més impactant, i els altres dos potser seria de pistola, perquè són més petits, però a més són directament a la làpida, i si hagués estat una ràfaga d'aquestes casuals que es produeixen a la guerra, hauria hagut impactes fora de la làpida.
Correcte.
I no, estan solament a la làpida. És a dir, que d'alguna manera va ser un afusellament,
sí.
Un atac directe a una cosa que estava escrita en català en l'any 38. Per tant, la làpida és del 1912 i la mutilació que se li va fer és de l'any 1938, per
descomptat. Aprofitant aquesta musiqueta, el que fem ara és fer una pausa i de seguida parlem de places i de carrers.
Si tu casa ya está pagada, ¿por qué no revisas tu seguro de hogar? Piénsalo. ¿Ya lo has pensado? Vente a la Mutua con tu seguro de hogar. Te bajamos su precio sea cual sea. Y también en tus seguros de coche, moto y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en mutua.es.
No siempre se puede confiar.
¿Qué has venido a hacer a nuestra ciudad? ¿A investigarnos?
En la policía.
¿Quién no sale adelante con chanchullos? Todos lo hacen.
Sylvester Stallone, Robert De Niro, Harvey Keitel, Ray Liotta. Copla.
La mafia controla este pueblo.
El sábado por la noche, Cine sin cortes en 13. Está pasando. Estás en COPE.
Esta medida del gobierno puede beneficiar a 8 millones.
Está pasando el fin de semana con Cristina López Slick.
Y se dirimen cosas importantes que en definitiva también nos afectan. Porque no.
Está pasando en el campo, en Agropopular los sábados con César Lumbreras. De madrugada con el Grupo Risa.
¡Ahí estamos!
Está pasando también de noche, de lunes a viernes a la 1:30 con Adolfo Arjona.
Aunque ahora vamos a conocer la cronología de los hechos, parece que...
Está pasando mientras pones las calles a las 4 de la madrugada. Con Carlos Moreno el Pulpo. Está pasando. Estás en COPE.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiacope, en facebook.com/mediodiacope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637 23 0000.
Doncs apa, ara sí, que ja anem directes cap als carrers o les places. Joan Ramon González, bueno, pues alguna avui... trucada important?
No, és, bueno, important, totes són importants perquè són d'amics o de companys i per tant totes
això
són...
Això és que no t'estan escoltant ara mateix?
No, no, no.
I
no,
pots pegar bronca no, no, a qui t'hagi trucat i dir, escolti, que estic en directe aquí a la
exactament,
ràdio.
Exactament, ja li diré una altra vegada.
Però més a part, que això és el més normal que pot passar dins d'una ràdio, que soni el telèfon. Sí, sí, Joan Ramon González, places, carrers...
Avui anem al carrer Josep Tarradellas, a la Avinguda Tarradellas. Mm-hmm. Per què la triem? Doncs està a l'altre costat de riu, està relacionada...
Ha canviat molt, eh?
Moltíssim, moltíssim. Abans pensem que aquest carrer era quan se desvia la carretera de Barcelona, venia per aquí i va per l'Avinguda de les Garrigues. Abans de fer l'Avinguda de les Garrigues, el carrer era aquest, on entrava el Camí Real, l'Avinguda de Barcelona...
O sigui, arribava fins al Pont Vell.
Fins al Pont Vell, que el Pont Vell estava una mica desviat, cap allà estava escorat, per això les restes que queden del Pont Vell ara estan...
Correcte.
A sota, perquè el carrer, el pont no era com ara està encarat cap a l'Avinguda de les Garrigues, sinó que estava una mica capgirat cap als Camps Elisis, perquè així s'agafava més bé la curva, el tràfic que venia d'aquesta antiga Camí Real i carretera de Barcelona. Durant la Guerra Civil, després de la guerra, aquesta avinguda es va dir Avinguda de los Mártires, i estava referida no a los mártires religiosos, sinó a los mártires franquistes o d'ideologia de dretes que van ser afusellats durant la guerra per la banda republicana. Evidentment ja van recordar aquí algun programa que també després va haver afusellaments dels altres, però aquests van ser màrtires, però no se'ls va recordar. Ara s'està recordant lo de la memòria històrica, però aquesta avinguda es va dir de la memòria així fins que després de la guerra, la recuperació de la democràcia, canviarà el nom. I se tria precisament el de Josep Tarradellas, que recorden que Josep Tarradellas pues, va ser el president de la Generalitat que va aguantar el tipo a l'exili a Sant Martí Lebó a França com a president, molt simbòlic, des de l'any 54 a l'any 80. Durant 26 anys va ser el president d'una Generalitat que molta gent durant l'època franquista no sabia ni que existia, però que va heredar, després de la mort de Companys, Irla va ser el president des de l'any 42 fins al 54, i del 54 fins al 80 va ser en Tarradellas. En Tarradellas va ser president des de l'any 77, perquè aquí va ser una de les apostes que va fer, sempre s'ha comentat, de l'Adolfo Suárez, en el sentit de recuperar la normalitat, i va fer un tractament diferencial a Catalunya, cosa que ara veiem que a vegades costa de fer-li, sí. Però ell va reconèixer que una manera d'arreglar problemes per Catalunya era aquesta figura del Tarradellas, que estava mantenint la Generalitat en l'exili, que vingués, que tornés, i va fer aquella famosa frase del ja soc aquí, i que a l'arribar aquí se va recuperar simbòlicament la Generalitat, va haver l'Estatut a l'any següent, a l'any 79, gràcies a aquesta recuperació de la Generalitat, i unes primeres eleccions al Parlament de Catalunya l'any 1980, que ja les va guanyar el Jordi Pujol, i a partir d'aquí ja comença l'etapa de la Generalitat actual fins al famós octubre i al 155 sí, que estem vivint ara, no? Però en aquells moments en Tarradellas va servir una mica per fer aquest vincle i d'alguna manera està a l'altre costat del riu en un lloc que d'alguna manera simbolitza com aquell esforç que va fer la República durant 9 mesos d'aguantar el tipus i que ell d'alguna manera pues, també va mantenir aquesta legalitat de la Generalitat i per tant crec que per complementar una mica la ruta aquesta que hem fet recordar el Josep Tarradellas, l'avinguda de Tarradellas, tot i que ha canviat molt perquè ara amb l'obertura que s'ha fet als Camps Elisis.
Jo recordo el tram sí. Tocant els Camps Elisis, sí, sí, que hi havia sí. Cases sí, sí. Molt fetes malbé,
sí, sí, sí.
La meitat desocupades, la meitat ocupades, per entendre'ns, però no ocupades sí, pels sí, seus sí. Legítims propietaris. Jo crec que allò era... O sigui, jo crec que tal com ha quedat ara els Camps Elisis és, sí. És ideal.
No, no, està bé.
i si em deixessin agafar el pavelló de vidre, que no és que sigui un problema, però treure'l d'allí i tornar a recuperar l'estany aquell,
sí,
seria increïble. Sí, llavors sí que tindrem un... Sí, sí, sí. Ara ja el tenim, perquè sí, la zona ha quedat molt maca.
Sí. Inclús aquí recordo un gran urbanista nostre, que és el Josep Maria Llop, que és un dels que va dissenyar aquesta idea d'obertura dels Camps Elisis, però reconeix que encara es va quedar curt, que hauria quedat millor haver suprimit el mur del costat aquell de l'esquerra i que hagués hagut com una rampa des de lo que és els Camps Elisis, aquesta obertura fins al riu, que s'hagués unit més. Aquest mur que ha quedat, que hauria quedat millor haver-lo trinxat d'alguna manera, haver fet una rampa total. Però, en fi, en el seu moment va ser molt agosarat de fer-ho, va ser criticat també en el seu moment, però
bueno,
que està molt encertat i crec que és una de les grans coses que té la canalització i els Camps Elisis en aquest punt que s'uneixen i que, clar, que fa que l'avinguda Tarradellas quedarà restringida pues, cap a la zona... On està aquí el tractor?
Bueno, des del pont de Príncep de Viana, no, una mica més cap a...
És a la passada dels Camps Elisis.
Sí, correcte.
Sí, on està el monument al Calpe, de la Pleta del Cargol, en fi, al final de lo que seria els Camps Elisis històrics, de lo que és el pavelló de vidre, que actualment recordem que és la mesquita major de Lleida, perquè els divendres, si algú no ho ha vist mai, pues, veritablement és un autèntic espectacle veure la població de religió islàmica que tenim i que utilitza els pavelló de vidre per fer les seves pregàries. I bueno, és impressionant veure'l ple de gent i ple totes aquestes catifes que col·loquen a dintre i que dona aquesta utilitat. Però, en fi,
molt bé, doncs,
altres coses que tenim.
Hem parlat de carrers, avui del carrer Tarradellas, que està just a la zona de Cap Pont. Joan Ramon, escolta, un plaer. Gràcies, fins la setmana vinent.
El mateix a tots, bon dia tingueu. I bona felicitats a les Montses.
Hay muchos seguros de coche, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en Verti.es. Es como las plazas de parking, hay muchas, pero en la puerta de casa y que le dé sombra todo el día, solo una. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de coche más que perfecto.
Este es uno de los sonidos que más me apasiona.
Por eso confío en GAES, porque como a mí, les apasiona sentir, escuchar.
En GAES somos verdaderos expertos en audición, tanto que mejoramos la tuya con un audífono desde 690 euros. Llama al 983-5707. GAES, nos apasiona la vida, nos apasiona escucharla.
Para celebrar contigo que en Carrefour ya somos 1000 tiendas más cerca de ti, te ofrecemos 100 nuevas ofertas cada día. Como la pechuga entera de pollo a 3,99 € el kilo, solo hoy.
¿Te han subido el precio del seguro del coche sin haber dado nunca un parte? Piénsalo. ¿Ya lo has pensado? Vente a la Mutua con tu seguro de coche. Te bajamos su precio, sea cual sea. Y también en tus seguros de moto, hogar y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Oye, ¿no veo a la madre de Fran? ¿No vienen al partido?
No pueden, les entraron a robar ayer en su casa.
¿Sí? ¿Cómo ha sido?
Forzaron la puerta del garaje y se metieron en la casa. Menos mal que no estaban dentro cuando ocurrió.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ara sí, que arriba ja el moment en el que viatgem cap a les 2 de la tarda parlant de noves tecnologies, com sempre, des de l'espai InfoCope Lleida, ben acompanyats amb Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I amb el David Casero. David, què tal? Bon dia.
Hola, molt bona tarda.
Jaume, menú del dia.
Sí? Doncs, com cada dimecres, continuem parlant d'evolució tecnològica. Una evolució que intentem apropar als nostres oients. I, si pot ser, evolució feta a Lleida, millor. Què et semblaria substituir tots els comandaments a distància o les claus per un clic en el mòbil?
Té bona pinta,
Té bona pinta.
Això, sí. Però no. Jo ja n'havíem parlat,
Sí? Bueno, doncs avui en parlarem més extensament. Així de fàcil. Imagina't que estàs davant de la porta de casa teva i en un clic obres la porta i et ve l'ascensor, automàticament. I si aquell veí de lloguer deixa de ser-ho, se li anul·la el servei i t'assegures que no entri més a casa teva. O sigui, tot un tema de seguretat.
Home, al final ho fas tot amb el mòbil, que ja el porta sempre a sobre.
Ara amb un dit.
Amb un que amb un clic, sí, no? Sí, amb un dit.
Et poses allí una icona, cliques, clic, i executes, eh?
Doncs mira, després, en lloc de dir-te anem a l'entrevista, et faré un clic.
Sí, sí, no, no.
Hòstia, farem un dit.
Tindríem d'adquirir aquesta aplicació i cada dia aquí, amb el clic, obrir el programa. Clic,
bueno, però parlarem a l'entrevista d'això, eh?
Sí, sí, ho explicarem tot amb més detall a l'entrevista Freak. Després, com sempre, farem una petita pausa musical, no pel concurs ni d'adivinar la cançó, mira, o l'any.
No. Avui, sí, per desgràcia, sí.
Senzillament per fer un homenatge a un gran de la música electrònica, Avicii, que ens ha deixat a l'edat de 28 anys, després de 2 anys fora de l'activitat musical, en directe, eh?, d'actuacions i tal, perquè amb estudi fer alguna cosa. Doncs l'escoltarem. I després, com no, la tertúlia Freak. Aquí el David sempre ja ens té preparada la efemèride i avui parlarem d'Amazon. Ojo.
Ull.
Ull. Ojo al dato.
Ull viu.
Ojo al dato. També parlarem que...
Però de què parlarem, d'Amazon?
D'Amazon, doncs, que està fent proves per deixar-te paquets, però no a casa teva, dins del teu cotxe.
Ah. Mira, jo ja no sé, eh? Això ho parlarem a la tertúlia.
Bueno, això ho debatrem, ho explicarem i tal, ho comentarem. La mort de la neutralitat de la xarxa als Estats Units. Es fa o no es fa realitat? És o no és? Ho comentarem també. I Spotify, doncs, que té una nova experiència per comptes gratuïtes. Però, bueno, això seran els temes que tractarem a la tertúlia FIC, però a mi el que m'agrada tractar sempre és acabar amb els 3 minuts finals, amb el millor, amb l'espai tecnològic, aquestes fantàstiques idees i solucions, i sobretot comoditats. I avui amb un gadget que ens ha vingut aquí, el David. Quin gadget, com és aquest gadget?
Nos han dejado aquí un smartwatch que, bueno, parece muy chulo, ¿no? Ahora hablaremos de ellos. Además, ya entrevistamos a los fabricantes.
Ja el toquejarem ara.
Doncs sí, sí, espereu-vos al...
Por eso estás tan callado, es que estoy aquí jugando.
Espereu-vos al...
Ara me pongo, jefe, ara me pongo.
Al final del programa, que us explicarem coses d'aquest gadget que ens han portat els companys de l'Espai Tecnològic. Ja ho sabeu, Espai Tecnològic al carrer Segòvia número 4 i a internet espaitecnològic.cat.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
I ara sí, Jaume, anem a l'entrevista del dia.
Doncs sí, som-hi. Doncs avui a l'entrevista tenim amb nosaltres a Leandre Palau, és el CEO de l'empresa Globalia, una empresa que es dedica al món de la mobilitat i sobretot al món de les comunicacions mòbils i de les apps mòbils. Ja va vindre fa qüestió d'un parell de mesos per parlar de la seva aplicació IoClick i ens va emocionar tots. Molt bon dia, Leandre.
Bon dia, Jaume.
Què tal va estar funcionant l'IoClick?
Bueno, doncs estem contents perquè cada vegada la gent veu que té més, més coses en les quals connectar. El mòbil sembla que es quedarà aquí per molt temps i sembla que tot el que hi posis en aquest enginy pues tira endavant. Nosaltres a dia d'avui cal dir que per ser una empresa de Lleida pues tenim una repercussió molt positiva.
Recordem que l'IoClick és, per exemple, poder obrir la porta de la nostra casa, del nostre pàrquing, a través del mòbil, des de qualsevol lloc. O sigui que entrem allí, no cal que ni tinguem el comandament a distància.
Exactament. És una alternativa pel comandament. Claus, targetes, pins... en cap cas ha vingut per fer fora ningú. Senzillament és una alternativa que a dia d'avui pues sembla que pot durar. No tan sols són portes, sinó que també estem entrant amb comptadors intel·ligents, amb bombes d'aigua, és a dir, que l'usuari o el responsable d'una comunitat pugui tenir al seu mòbil tot un conjunt d'utilitats, pugui interactuar amb moltes coses. Evidentment, el que és l'apertura de portes, el poder entrar a l'ascensor o sol·licitar l'ascensor sense tenir que posar una clau o prémer res, pues, també és una cosa que hi va...
A part de la comoditat com a usuari que ens pot aportar de no tenir claus, en el cas que tinguem un pis per llogar o un pàrquing per llogar, és la comoditat d'activar o desactivar el codi en què et lloga té, no?
Exactament. És a dir, en tema, per exemple, ara aquí a la zona de Lleida hi ha un pàrquing que el 80% està per llogar. És a dir, és un pàrquing que van utilitzant per entrar nova gent, el van llogant. El que tenien que fer abans era agafar a l'usuari, donar-li una còpia del comandament. Tot això el que generava era temps i, sobretot, diners, perquè moltes vegades aquests comandaments es perdien, no tornaven, i això també generava una inseguretat, amb el fet de que on està aquest comandament. Amb què pot ajudar IoClick? Amb el fet de que, sense necessitat de desplaçar-se ningú per donar un comandament, tu pots activar-lo, desactivar-lo, inclús li pots adjudicar un horari, és a dir, aquesta persona doncs, pot entrar de dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 de la tarda. Tot això doncs, permet rentabilitzar molt més la plaça d'aparcament, i, bueno, i així doncs, doncs, dona una mica de... una mica més de mobilitat a la ciutadania, en aquest cas a la gent que vol posar a la, al lloguer una plaça de pàrquing.
Em sembla que inclús ja tots tenim pràcticament, o molta gent aquí a la gran ciutat té aquest pàrquing en aquesta comunitat, que hi ha molts veïns, sempre hi ha places de lloguer, i a més tots van amb el seu comandament a distància. El que val un comandament a distància, se'l perds, o se't fa malbé, o se t'espatlla, i a més ja vosaltres teniu un acord amb Sermanport, que és una empresa que està molt extesa amb el manteniment de portes de pàrquings, perquè aplica l'IoClick, no?
Exactament. Sermanport, en el cas que comentes de l'empresa, bueno, podríem dir que és la de referència a Lleida de portes de pàrquing. Què van veure? Van veure la necessitat de poder pujar a un tren que es diu tecnologia, que es diu connectivitat, en el qual pues, sí que per un costat podrien perdre, si em permets dir-ho així de clar, el fet de fer còpies de comandaments, però per l'altre guanyaven amb qualitat i guanyaven amb un tipus de client que està pujant, són clients de 20, 25, 30 anys que utilitzen el mòbil absolutament per tot. No cal ara parlar de tema de pagaments, tema de compres a través del mòbil que està tirant molt fort. Per tant, amb aquest tipus d'usuaris els hi encaixarà molt més un sistema d'apertura o de connectivitat a través del mòbil que no un comandament físic.
És que Jaume i David, aviam, a mi ja em costa portar un comandament a la butxaca, però en canvi el mòbil sí que el porto.
Sí, bueno, yo incluso por lo que he dicho al principio, para hacer un poco de resumen, digo, me voy siempre un poco más allá, ¿no? Digo, porque abrir la puerta es la primera acción.
Claro.
Es decir, es la primera, ¿no? Pero llego con el coche, entro al parking, maletero lleno, bolsas llenas, todavía tengo otra puerta que abrir, tengo un ascensor que llamar.
Les llums.
Tengo las luces que encender. Es decir, la diferencia, entiendo, entre un clic y un neoclic es...
Bueno, el hecho de que puedas conectar múltiples equipos, y no tan solo eso, sino que si tu mujer, por ejemplo, está arriba, pues te puede ella misma abrir la puerta, activar el ascensor y activar las luces.
Que claro, eso suena a futurista, pero eso es posible ahora ya. No es per demà, això és per avui.
A
Lleida ja tenim unes quantes comunitats que poden gaudir d'aquest sistema.
En el seu moment vam parlar de la domòtica, però a nivell de comunitat, per entendre'ns. La domòtica de casa, però a nivell de comunitat.
Exactament. És a dir, jo clic amb el que s'ha especialitzat és amb el fet de que no parlem de forma individual, sinó que parlem de forma col·lectiva. Això fa que hagin de ser equips molt potents, que donin una cobertura excel·lent, i això és amb el que ens hem especialitzat.
Jaume, només per estalviar del comandament del pàrquing, que de veritat que és un mercat que fins ara li han carregat en pala, perquè un comandament de dos botons que no té absolutament res a dins, que no té res... val de 50 per amunt.
Jo ja ho tinc encomanat, ja ho sap Leandre que jo ja ho tinc encomanat, sí. Però com han comentat al començament, Leandre i Globalia és una empresa que es dedica al món de la mobilitat, no? I no només té aquest geni o aquesta aplicació, sinó també en té d'altres, com aquesta altra aplicació de Torario. Torario, què és això?
Torario, a veure, ens hem de posar una mica en context. Naix fa un any i mig en el qual hi havia una legislació que obligava les empreses a dur un control tant dels treballadors que estan a temps parcial com els de temps complet. Van tocar una sèrie d'elements que pel que sembla pues, a nivell legislatiu no ho han mantingut, i a dia d'avui la situació és que només han de complir el reglament o la llei, el que diu és que els que estan a temps parcial han de complir aquest registre horari, i els treballadors que estan a temps complet fan hores extres. En aquest context naix Torario a dia d'avui, ho estan portant empreses que volen fer un seguiment d'on estan els seus treballadors, i què permet? Pues per un costat permet el complir aquesta normativa pels treballadors parcials, el poder incorporar les hores extres tot a través del mòbil, o en el cas de que sigui una empresa fixa doncs es pot fer també a través del PC, i això el que dona és una mobilitat extraordinària en un temps que s'ha de dir que anem cap aquí, és a dir, la mobilitat en quant a treballs des de casa, comercials, instal·ladors, i a més té un altre vessant que per mi està no més important que el fitxatge, que és el fet de la comunicació. Trobàvem a faltar un aplicatiu que permetés engranar o permetés donar un canal de comunicació entre el treballador i l'empresa. Turario permet fer això. Per posar un exemple ràpid, pues, l'empresa té que donar o té que fer una sèrie de documents que han de venir signats i validats pel treballador, com pot ser pues, l'entrega d'equips de protecció individual, la protecció de dades. Tot això ara es pot passar a través de Turario, venint signat, si és que així ho decideix el treballador.
O sigui, tindríem un control, el control aquest horari que tenim a la porta a l'entrada, seria un control mòbil, estiguéssim on estiguéssim, i a més em serviria de canal de comunicació.
Exactament, aquest és el resum. És a dir, entraríem per fer el fitxatge diari a través del mòbil i a més podríem rebre pues, que ara la teva zona de treball pues, no és Lleida, sinó que és Barcelona. Llavors t'ho informen tot a través del Turario.
Sí, que l'empresa se podria comunicar amb el treballador i tindria la certificació que aquella comunicació ha arribat i no cal que passi per l'empresa o per les delegacions. Tindria aquesta comunicació instantània.
Exactament.
I hi hauria per les dues parts la confirmació de la recepció.
Correctament. És a dir, el fet seria de que un empresari envia un document, aquest document per la seva idiosincràsia o per la seva validesa ha d'anar signat, pues, ja vindria signat a través d'aquest canal.
Sí, que el treballador signaria conforme ha rebut aquella, bueno, no sé, aquell objecte o aquell paquet que té de tindre l'empresa certificat conforme el treballador ho ha rebut.
Ah, exactament. Aquest seria una mica el sentit de Turario. A partir d'aquí es poden fer altres coses, com no, com que som una empresa que ens dediquem a la connexió, pues, Turario vindria també adaptat al sistema IoClick. Què vol dir això? Ara no ho he fet venir bé, encara no ho sembli. Senzillament és el fet de que un treballador pues, pot obrir una porta de pàrquing perquè està habilitat per obrir la porta de pàrquing d'una empresa. Pues, Turario, evidentment, pot tenir una connectivitat. Un treballador pot entrar en una sala de menjador i, en canvi, un altre no. Pues, aquest senyor sí que tindria activat tot a través del mòbil.
Aquest control de permisos que té de tindre cada treballador des de un hub.
Exactament.
Vale, hi haurà un administrador que dirà qui té preferències o qui té permisos per entrar o per accedir aquí o no accedir aquí.
Exactament. És a dir, és aquesta connectivitat màxima que hi volem posar a totes les nostres aplicacions. És a dir, que no tan sols ens quedem amb el missatge tu a tu, de persona a persona, sinó missatge de persona a objecte.
Leandre, ens encanta el que ens expliques, perquè nosaltres aquí parlem de comunicacions i de noves tecnologies i això d'aquí és aplicades al present i ja perquè ja les podem tocar. Si algú s'ha quedat més en ganes, on pot trobar més informació?
A veure, nosaltres estem a Lleida, plaça Ricard Viñes 11. Ens pot trobar pues, directament, perquè sempre estem a l'empresa i li podríem oferir, inclús podríem fer-li una visita, si convé, o ensenyar-li l'equip. El nostre telèfon és el 973 25 78 20 i a partir d'aquí...
Pàgina web també teniu? IoClick?
Sí, ioclick.com i grupoglobalia.com.
Leandre Palau, CEO de Globalia, moltes gràcies i benvingut i gràcies per estar aquí uns minuts amb nosaltres a Cope Lleida.
Gràcies per invitar-me. Bon dia.
Hey, brother, there's an endless road to rediscover. Know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. What if I'm far from home? Oh, brother, I will hear you call. What if I lose it all?
No és la primera, Jaume, que hem de posar homenatge pòstum, per desgràcia, darrerament.
Home, però la desgràcia és que és l'edat. Sí. Tenia molta vida per endavant.
Sí, sí, sí. 28 anys, ens va deixar fa 4 dies, Bueno, aquesta és una de les més conegudes, però saps de quin any és aquesta cançó, Jaume?
No sé si és de l'11 o del 13.
Poca broma, és de l'any 2013, ja. Ah, ja fa 5 anys, d'aquest tema, sense voler.
Sí, sí, sí.
Avicii, des de l'any 2013, que ens arribava aquest tema, i que el trobaves dins del seu treball discogràfic True, que a més va estar nominat a premi al MTV al millor vídeo musical i al millor vídeo amb missatge social. Imagina't.
No, era un crac. Llàstima que a vegades, bueno, els temes de salut i bueno, les males llengües diuen costums, diu que li donava una miqueta l'alcohol, no? Bueno, perquè, bueno, la informació és que està confirmada, és que havia tingut un parell o tres d'ingressos pel tema de pancreatitis.
Sí. En fi, això és la música, però anem cap a la efemèride, o sigui que anem a tirar cap enrere també en el temps, no sé si molt o poc.
Doncs no sé, David, ¿qué tienes preparado hoy?
A ver, 1980, ¿os parece mucho o poco? 86 de abril del 80.
Bueno, hasta el otro día.
Encara había de pasar el Mundial.
Hoy la voy a servir poco a poco, venga. Siguiente nombre, Atari. Atari os suena todo, ¿no?
Atari, sí.
Atari hacía juegos, pero para las maquinitas. Echábamos 25 pesetas para jugar. Algunos 5 pesetas, ¿vale?
Yo primer PC que vaig veure, que anava amb ratolí. I anàvem
però
finestres...
Però això fa després.
Bueno, el 85.
Ah, però Atari sortia les maquinetes recreatives.
En el 1980, Atari, el juego Space Invaders, el de la navecita, es el primer videojuego arcade licenciado para uso en las consolas del hogar. Es el primero que salió metido en una consola para el hogar en 1980. Perdona, decías, esto es de hace 5 años. En el 80 yo tenía 5 años.
Sí, yo también.
Tengo añitos, con lo cual...
L'any 80, el primer joc que ja es va llicenciar com a videojoc.
Atari ja lo licenció para, venga, esto es para uso del hogar, cuando nosotros echábamos los 5 duros a la màquina.
Ara no he dit tu... Jo 5 duros a la màquina, em gastava.
5 duros, no?
Jo 5 duros a la màquina.
5 durets, com i tant, no? I les més modernes valien 2 de 25, i allò era... I després aquells que eren amb cabina i es movia, 20 duros. Quan era més gran, i allò era molt cara.
I era una altra època.
Molt bé, doncs anem directes cap a la Tertúlia Freak.
La Tertúlia Freak.
Comencem perquè Amazon ja ens pot deixar paquets al dintre del nostre cotxe. Això sí, només als Estats Units i en unes zones en concret. Està provant coses perquè té un problema amb la logística, no? El d'entre casa arribar, habitualment, si ens porten coses a casa a Amazon, habitualment, com que estem treballant, no ens troben. Busqui alternatives. Va provar el que era el pany electrònic perquè pugui obrir la casa teva i deixar-te el paquet amb una càmera filmant-te, i ara fa proves en deixar-te coses al maleter del cotxe.
Ha hecho pruebas con drones, sí. Tiene el sistema de si quieres ser repartidor para ellos por horas, es decir, y ahora tiene las máquinas expendedoras, que hablamos de ellas también, de las máquinas expendedoras, y ahora, bueno, pues un click and go.
Què us sembla això del cotxe? Pot arribar a tindre èxit? Aquesta
és... El pedido, paras en un lugar, te lo ponen en el maletero y sigues, no lo sé. No.
Jo crec que no. Mira, jo crec que... No,
només amb dues marques, eh?
Jo crec que anem més cap a per barris, les bústies d'Amazon, on tu ja te diuen, t'ho he deixat a tal bústia amb un codi, tu vas allà, ho obres i ho treus, i fins i tot et diré ja, gent molt assídua, una bústia Amazon a casa pròpia. Les cases amb jardí, aquestes històries, una bústia pròpia d'Amazon.
Pues a mí lo que más me gusta de todo lo que ha hecho Amazon es el tema de la tienda. El tema del shop conectado a tu app, que entras, vas cogiendo las cosas y te las va contando en la cesta, o la vuelves a dejar y te la descuenta de la cesta, y además tienes el servicio de recogida de tus paquetes de otros productos, y sales por la puerta y ya has pagado con tu huella o con el Face ID y tal. Yo creo que es una de las mejores ideas que ha podido haber.
Sí, pero aquí te desmonta infraestructura. Cada lloc. Cosa que
bueno, y en el otro también tienes que tener en tus centros logísticos, en tus centros de reparto, personal que salga a entregarte el paquete a tu cotxe.
Sí, però imagina't que tu tens el cotxe baix aparcat al carrer i passa el repartidor, clic, mira la matrícula, però i aquest és el cotxe, clac, li dona el comandament, s'obre el maleter, deixa el paquet i ja està.
És más por la compra, ¿no? Y hoy que estamos hablando de proximidad,
sí.
¿Vale? Hoy que hemos tenido a Leandre de Globalia, una aplicación de aquí, oye... Entras en la web del Plus, haces la compra, le das al click and go, vas aquí al Plus de Catpon, aparcas con el coche, le das a un botoncito azul, baja un ascensor, salen con el carro, te llenan el maletero y te vas. No se llama Amazon, se llama Plus Fresh de Lleida. Sí. Con lo cual, es coses, decir, click and go. Click and go, ja lo tenemos.
Estem fent coses.
Ja existe.
Vinga, va, que a Estats Units ha hagut un canvi, doncs, dintre la xarxa d'internet i diuen que realment hi ha mort la neutralitat. Què en penseu de tot això d'aquí?
Bueno, esto ya se aprobó en su momento.
Por hacer un pequeño resumen, estos son pues varias leyes Obama, ¿no?, que ahora se están retirando y yendo hacia atrás. Esto era la neutralidad de la red, precisamente es, bueno, pues que los dueños de la red no puedan fastidiar a otros, es decir, les tengan que dar libre acceso y ancho y uso, previo pago, por supuesto, y a ciertos precios, y que sus contenidos no los puedan, por así decir, priorizar de alguna manera sobre los demás.
¿Tú te llevan contra los saber de todo?
Un pacto de, oye, pues al final que los usuarios y que todas las aplicaciones que existan las podemos utilizar al 100%. Pues eso parece que no, que ahora se estila, o la parte de gobierno de Estados Unidos se estila más por el negocio privado, y bueno, pues ahora ese pacto se rompe, con lo cual los servicios que puedan ofrecer ciertos operadores pueden decir, mira, estos servicios van a 100 megabits de velocidad y estos otros van a 50, 25 o a lo que haya.
¿Això penseu que pot arribar aquí?
Hombre, en Europa por ahora esto lo tienen firmado, creo que somos 28 países lo que los tenemos firmados, y creo que a priori no...
Espero que no.
Espero que no, vamos. Va en contra de, yo, para mí esto es una noticia que va en contra de todo el uso libre de internet de todos los usuarios y de todas las...
Mira, eso es un ejemplo práctico.
Así de claro, es un ataque, te lo tomes como te lo
tomes. Sí, porque per entendre-ho, si tú tens la fibra contractada amb Orange, per exemple, i ells tenen el seu servei de televisió, però tu contractes Netflix, et poden penalitzar Netflix. I poden fer que vagi més lent, que connecti malament, o històries d'aquestes. Per exemple, això seria anul·lar la neutralitat de la xarxa. Per tant, és una mala notícia total, es miri com se miri. De totes maneres, a Estats Units, quan canvien de president, igual tornen a haver-ho de renegociar i tornar-ho a implantar, però vaja...
Bueno, aquí, bueno, no sé, deixem-ho aquí, vosaltres sou els experts i els frics, per això els tinc aquí.
40 segons, vinga.
Vinga, una nova... Spotify ha canviat una mica. Podem tindre nova experiència en comptes gratuïtes. Bé, no?
Bueno, Spotify, mirad, la primera noticia es que es la primera vez que hacen una keynote.
Sí,
en
claro.
Toda la historia. Yo tenía mi quiniela particular.
Están en bolsa, ya.
Claro, por eso yo tenía mi quiniela de están en bolsa, con lo cual presentarán cifras, presentarán tal, pero la verdad que fueron 56 minutos muy rápidos, y que había incluso alguno que decía que si lanzaba también su altavoz Spotify para saltar el hogar.
Bueno, se rumorea eso,
Pero realmente, bueno, pues fueron 50 y pico minutos, como digo, muy rápidos, en la cual dijeron que tienen 90 millones de usuarios de pago, que eso lo tienen muy, muy claro, que tienen más de 250 partners en todo el mundo de conectividad, y bueno, pues que al final las opciones van para la parte gratuita. Yo creo que ha sido una primera puesta en marcha en el que en la parte gratuita van a haber ciertas listas mucho más inteligentes para que, bueno, pues se pueda disfrutar y buscar un poco más que solo lo que me dan. Bueno, pues va a haber unas listas un poco más autoalimentadas, y creo, y ahora hablo de futuro, que dentro de muy poquito vamos a empezar a escuchar o a ver cómo se comercializa la publicidad en Spotify a nivel local, es decir, como cualquier emisora de radio. Creo que van por ahí, por la parte
bueno, li tenen
económica
de
tra- y
li tenen de traure el suc a la part gratuïta, ¿no?
Exacto, y bueno, pues vamos a ver cómo pueden seccionar esto y cómo nos llega a todos. Lo veremos en siguientes pasos.
Infocope, l'espai de noves tecnologies de Cope Lleida.
ET, espai tecnològic, el multiespai per connectar els teus dispositius mòbils amb l'esport, la salut, la música, la llar, el cotxe i tot el que vulguis imaginar. Venda, reparació i configuració de mòbils i tauletes. A més, amb els nostres cursos aprendràs a optimitzar i fer ús dels teus dispositius. ET, espai tecnològic by Grup TIC, carrer Segòvia 4. Més informació a espaitecnologic.cat.
Espai tecnològic, casa.
Ja ha passat Sant Jordi, Jaume.
Sí, però arriba el dia de la mare i a més arriba el David amb un gadget que li han deixat els companys d'Espai Tecnològic. Què es portes aquí?
Mira, qué pedazo.
El smartwatch,
un smartwatch. ¿Os acordáis que hablamos con los chicos de SPC?
Sí.
Mira qué pedazo de smartwatch con...
Bueno, ¿y qué esportes aquí? ¿Preferentetes
con,
o...?
Con control de... con G-Rate.
Smarty Pop.
con GPS, IPS 68, bueno, la verdad que está súper bien el equipo. Nos dicen que, bueno, pues que es un equipo, claro, vale 99,90 euros.
No, pero es que escolta, que es podómetro, pulsómetro, amb micròfono, amb altaveu, pots respondre trucades, assistent de veu, recordatori de calendaris, tot això, eh?
Bueno, pues estos 99,90 euros durante esta semana están a 69,90 euros. Entonces, bueno, por eso dice, me lo han dejado, dice, oye, devuélvemelo pronto, porque claro, o sea, que es que con el precio que están seguro que volarán, ¿no? También, bueno, pues comunicar que ya hay ganador, creo que estaban comunicando el ganador de aquella
Facebook,
rosa,
¿eh?
Del sí, Facebook y de los concursos, al cual invitamos a todo el mundo a que entren en facebook.com/spytechnologic y allí, bueno, pues puedan concursar todos los meses en bueno, pues en regalitos maravillosos, como en este caso que se han llevado una rosa pendrive de
Sant
Jordi.
Sí. Doncs ja ho sabeu, al carrer Segovia 4 o espaitecnologic.cat, i de cara a aquest proper diumenge, l'altre, que és el Dia de la Mare, doncs teniu aquí idees de noves tecnologies. David Casero, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies, bones tardes.
Jaume Sitja.
Dimecres que ve, més.
I a nosaltres, que ens queda menys d'un minut per arribar a les 2 de la tarda, recorda que estem al vell mig de la setmana, dimecres 25 d'abril del 2018, que a hores d'ara hem pujat ja 26 graus a la ciutat de Lleida. Com et deia abans, que per cert, si et pots atensar al pantà de Sant Antoni, a Talarn, estan fent el desembassament d'aigua pel salt superior, i és espectacular. Força gent s'està atensant a fer fotografies. Demà hi tornem. Escolta, que acabis de passar un bon dimecres, demà hi tornem. Puntuals, com sempre, a partir de les 12:20, evidentment aquí a les freqüències de la cadena COPE. També ens pots seguir a www.cope.es/emissores/Lleida. Bon dimecres, salut, adeu.